El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
De cada 10 membres de la comunitat educativa universitària de la Universitat Autònoma de Barcelona fan servir el transport públic per accedir al campus. Una xifra que ha anat creixent al llarg dels anys, amb un especial increment del bus interurbà i de la Renfe. D'altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat és el mitjà més utilitzat i s'ha mantingut estable en el temps. Heu de saber també que un 9% de la comunitat educativa prové de Sabadell. Són dades que surten de l'enquesta d'hàbits de mobilitat de l'Autònoma, que s'ha presentat darrerament, i de la que volem parlar amb en Carles Gispert, que és el vicerrector d'Economia i de Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies.
La primera pregunta seria una mica valorativa, senyor Gispert. Considera l'Autònoma que és una bona notícia que el gruix important de la comunitat educativa accedeixi al campus en transport públic?
Sí, i tant. És una bona notícia, sobretot per veure l'evolució dels últims anys, no? Nosaltres partíem d'una situació de fa dos anys, el 2017, en la qual doncs, hi havia una utilització del transport públic que era al voltant del 60%, i nosaltres ens vàrem desenvolupar un pla de mobilitat que el que volíem era precisament, amb un horitzó d'arribar al 2024, de tenir un increment de quasi bé el 5% d'usuaris que utilitzen el transport públic. Aleshores veiem amb satisfacció de que ens estem acostant molt en aquest objectiu del 2024 ja aquest 2020.
Clar, estem en un percentatge d'un 64,3%, per tant pròxim a aquest 65% que s'havien marcat com a fixa, no?
Sí, sí, i tant.
Què és el que explica aquest increment experimentat en els últims anys? Li pregunto perquè darrerament estem parlant molt, no?, de com incentivar l'ús del transport públic, com fer que la gent deixi el cotxe a casa i faci servir el transport públic, i al final és una part de conscienciació ciutadana, però també de bon servei de transport públic, no?
Sí, jo crec que hi ha diverses coses, perquè, esclar, quan un s'incrementa el sector públic, el transport públic, vull dir, sempre va en detriment del sector privat o d'altres mitjans de transport, perquè més o menys la gent que sol venir al campus sol ser aproximadament la mateixa, almenys percentualment ha d'anar un detriment de l'altre. Nosaltres el que veiem és que és possible, és molt possible, que una part molt important d'aquest augment que hi ha hagut en aquest darrer any sigui degut al canvi de la integració tarifària, o sigui, el fet de que ens hem situat a la corona en el primer nivell, i això doncs, fa que s'hagi abaratit venir a la universitat a través del ferrocarril de la Generalitat, i això doncs, ha afavorit doncs, que gent que agafava el cotxe doncs, ara ha decidit doncs, agafar el tren. Aquest ha estat un factor, no? Però també n'hi ha d'altres, o sigui, també venen busos interurbans, també tenim la Renfe, i tot això nosaltres intentem, estem en contacte a través d'una mesa participativa, que diguem la taula de mobilitat, amb diferents organismes, diferents administracions, per treballar conjuntament el tema del transport i el tema de la mobilitat cap al campus. Aleshores, col·laborant, en el que estem col·laborant amb tots els operadors, no només els institucionals, com poden ser l'ATM o l'AMB, sinó també doncs, amb Renfe, amb ferrocarrils i amb operadors de bus interurbans, doncs estem fent que hi hagi més oferta, estan donant més oferta de transport públic interurbà, i també doncs, els preus, com en el cas del ferrocarril, doncs, han baixat. Clar, això ha fet que aquest any, doncs, afortunadament, doncs, haguem tingut més presència de persones que venen amb transport públic.
Clar, de fet, també és el que ens diuen en aquest estudi, és que el que ha incrementat bastant és la Renfe.
Mm-hmm. Sí, la Renfe també ha incrementat, perquè la Renfe també ha ofert més, hi ha algunes línies que han ofert més servei, han ofert més desdoblaments, i per tant, doncs, el tenir més oferta, doncs també possibilita que hi hagi més gent que la pugui utilitzar. A part d'això, també tenim, clar, amb la Renfe tenim la qüestió de que hi ha d'haver una connexió entre la Renfe i el campus. Aquesta connexió la fem a través d'un autobús intern, i això, doncs, esclar, també facilita que les persones que venen amb Renfe doncs, puguin accedir fàcilment al campus a través d'aquest autobús que posa l'Autònoma a la seva disposició.
Respecte a aquest bus intern, aquest bus de la Renfe fins al campus, és un bus que s'utilitza molt també per persones, fins i tot per moure's dins del campus? Detecten aquest ús també?
Sí, diverses persones que, bueno, diversos perfils de persones que utilitzen aquest autobús. Bàsicament és per anar de la Renfe, en el cas de la Renfe, cap al campus, però també per moure's diferents llocs al campus. Nosaltres no tenim, almenys ara jo no recordo que tinguem algun percentatge de quina és la part que només és interna i la part que va directament cap a la Renfe, però sí que és un autobús que s'utilitza bastant, especialment en les hores puntes. Les hores punta, doncs aquesta és una utilització intensa i el campus, com molta gent sap, és molt gran i de vegades per desplaçar-se d'un costat a l'altre del campus, doncs havent-ho de fer a peu o amb transport privat és complicat i hi ha gent que també agafa autobús per anar sobretot a les perifèries del campus.
Clar, ho dèiem ara, l'increment de l'ús del transport públic va lligat directament a un descens de l'ús del transport privat, del vehicle privat. Això en què es tradueix en el dia a dia del campus? Perquè, repassant una la seva trajectòria personal, jo recordo quan jo estudiava periodisme, anys ja, no tants, sí, però alguns anys enrere, que depèn de l'hora que arribaves al campus, si circulaves amb vehicle privat, era molt difícil aparcar. No sé si això, que hi hagi menys ús de vehicle privat, es tradueix, per exemple, en que hi ha més llocs per aparcar.
Bé, el tema de l'aparcament és un tema realment complex, perquè, de fet, nosaltres aquí en el campus sempre tenim més cotxes que venen que no pas places disposades. És a dir, nosaltres aproximadament creiem que hi ha entre 1.000 i 2.000 cotxes al dia que aparquen a llocs on no haurien d'aparcar. Això vol dir que la dificultat per trobar aparcament hi continua sent. Aleshores, havent-hi aquesta dificultat, una de les coses que ens hem plantejat i que estem treballant i que farem alguna actuació durant aquest 2020 és reduir la presència del cotxe privat en el campus. Llavors, per què reduir la presència del cotxe privat en el campus? Es aconsegueix doncs, millorar també l'aparcament, les persones que vinguin, i també es aconsegueix una reducció d'emissions, que això és una cosa que realment preocupa de tot el planeta i també doncs, es preocupa a nosaltres com a universitat i com a responsables que en som també de la sostenibilitat. No? Per tant, nosaltres estem treballant perquè paulatinament, amb el temps, doncs, poder desincentivar l'ús privat del cotxe en el campus i, és clar, totes aquestes persones que venien o que venen amb transport privat, que venen en cotxe, doncs la idea és que puguin tenir més facilitat, que puguin veure una facilitat i que puguin tenir doncs, més interès en utilitzar un transport públic que no pas venir amb el seu propi cotxe.
I com s'aconsegueix? Perquè, clar, entenc que deu dependre molt d'on vingui la persona, no? Des de quin municipi es desplaci la persona fins al campus de l'Autònoma. No sé si pensen en, per exemple, aparcaments dissuasoris, com es fa en casos doncs, amb els centres de les ciutats per evitar que el cotxe entri dins del rovell de l'ou.
Bueno, una opció serien això, aparcaments dissuasoris. El que passa és que tampoc tenim tant d'espai per fer aparcaments dissuasoris. L'altra opció, que segurament implantarem molt aviat i abans de l'estiu segur, és el fet, hem desenvolupat una aplicació per cotxes compartits, o sigui, per que les persones que vinguin amb un cotxe compartit arribin a la universitat i aquesta aplicació doncs nosaltres puguem identificar amb un pàrquing reservat que aquest cotxe ha vingut amb més d'un ocupant i que, per tant, puguin tenir un aparcament reservat per les persones que venen amb un cotxe compartit. Això el que facilitarà és que les persones que estudiant, per exemple, que van tots a la mateixa facultat i que venen cadascú amb el seu propi cotxe, doncs diguin, home, doncs, si ens posem d'acord dos o tres i venim amb un sol cotxe, doncs no només estalviarem despeses per venir, no només eliminarem dos cotxes o un o dos cotxes que vinguin al campus, sinó que a més tindrem un aparcament reservat. I això doncs, és una de les accions que ja està molt desenvolupada i molt avançada, que segurament implantarem aquest 2020.
I no sé si s'han plantejat fins i tot unificar horaris de tot el campus perquè sigui més fàcil aquest compartir cotxe.
Bueno, això és molt complicat, perquè el tema dels horaris, nosaltres som una universitat que tenim moltes facultats, cada facultat doncs, té les seves particularitats, hi ha idiosincràsies de facultats que, per exemple, fan pràctiques, altres que no en fan, altres que tenen horari de matí i de tarda, i altres que en tenen diversos horaris de matins, altres diversos horaris de tarda. És una mica complicat el fet d'homogenitzar els horaris. O sigui, el fet de dir, per exemple, tots els estudiants de la Universitat Autònoma comencen a les 9 del matí. Això és molt complicat d'aconseguir. I a part que potser el que guanyaríem per una banda, potser ho perdríem per una altra, perquè
amb el col·lapses, no? Sí, tots a les 9 del matí al campus.
Clar, si ara a les 9 del matí comencéssim tots, imagina't com seria això a les 9 del matí.
Efectivament, la jungla.
Sí, sí.
De fet, una altra de les coses que han analitzat és que en els darrers anys han trobat que hi ha hagut un descens en el nombre de propietaris de cotxe i també de gent que es treu el carnet de conduir.
Sí, això és un tema més de més abast, no? Vull dir, és un tema més sociològic. És veritat que últimament sembla que els costums han canviat, Jo recordo fa bastants anys, no?, que quan un nano era jove, tenia 18 anys, 20, doncs l'habitual és que es tragués el carnet, que tingués un cotxe, encara que fos de segona mà. Ara el jovent ja no veu tant el cotxe com una cosa important a la seva vida i per les seves relacions socials, no? Per tant, això fa que molts joves doncs, no es treguin el carnet immediatament als 18 anys o que esperin una mica més, i que també el fet de tenir cotxe propi o encara que sigui un cotxe deixat, doncs tampoc no sigui tan important. Llavors, és un tema d'un costum social que han anat canviant, i això, efectivament, a l'universitat, com que és un lloc on la major part dels estudiants doncs, estan entre 18 i 22, diguem-ho així, esclar, són aquells anys en els quals abans sí que hi havia doncs, més persones d'aquesta edat que volien tenir cotxe, volien treure el carnet, i ara ja no n'hi ha tant, perquè tot ha canviat molt i ara la manera com tenen ells de relacionar-se doncs passa per altres vies, no tant per tenir un cotxe.
Precisament en relació amb aquesta dada, sí que li volia preguntar si les reticències d'aquest percentatge de pràcticament un 40%, prop d'un 40%, que encara fa servir el vehicle privat, l'hem de buscar en el personal docent i no tant en els alumnes.
No crec que sigui tant una reticència que s'hagi de buscar en un col·lectiu o un altre. Jo penso que és més una idea de bàsicament de temps. O sigui, el que es valora bàsicament és el temps a l'hora de decidir utilitzar el vehicle privat. Dius, i el públic també, no? Penses, el que més valores a l'hora de decidir per desplaçar-te a la universitat és dir, amb què arribaré abans? Què és més ràpid per mi, no? Aleshores, és clar, amb això és amb el que s'ha d'intentar buscar alternatives, tant si ets estudiant com si ets professor, com si ets membre del PAS, et fas pràcticament les mateixes preguntes. Què és el més ràpid per arribar a l'autònoma? Aleshores, aquí és allà on és la dada principal, i aquesta dada doncs, és amb la que hem d'intentar doncs, veure com podem modular-la per veure si realment en alguna situació doncs hi ha possibilitat d'anar amb un transport públic perquè tens una oferta raonable de transport públic prop de casa teu, doncs, bueno, encara que puguis tardar 5 minuts més, doncs intentar que aquests 5 minuts més et compensin que no pas el fet de venir amb cotxe. Per exemple, a Sabadell mateix hi ha persones que venen de Sabadell a l'Autònoma, havent-hi doncs, estan relativament a prop, i havent-hi doncs, transport públic doncs, molt bo per poder arribar, doncs venen amb cotxe. Per què venen amb cotxe? Bueno, perquè s'estalvien, no sé, 5 minuts es poden estalviar, no? I això doncs, és una de les coses que hauríem de mirar. Si en aquestes persones s'estalvien 5 minuts, doncs diguessis, bueno, però quan arribes a l'autònoma, aquest cotxe, doncs no tindràs tantes facilitats d'aparcament, o diguéssim, hauràs d'anar a aparcar més lluny o amb un aparcament dissuasori o el que sigui, llavors això faria que aquestes persones que tenen una oferta raonable de transport públic diguessin, bueno, doncs jo deixo el cotxe privat a casa i agafo un transport públic. I per tant, la idea seria que són aquelles persones que al canviar de transport privat a transport públic els ocasionés, això sí, un perjudici molt gran en termes de temps, que aquestes fossin les que majoritàriament arribessin a l'autònoma amb transport privat. Però la resta, doncs, que majoritàriament poguessin venir amb transport públic.
A nivell de mobilitat, quins són els reptes principals que té l'autònoma per arribar a aquest objectiu del 2024 que ens deia amb aquest increment que pràcticament el tenen, però no sé si s'estan plantejant, ja que tenen aquest pràcticament assolit, arribar a algun objectiu més ambiciós?
Bueno, primer, acabat de consolidar aquest, no sabem a veure el 2021 que ens trobarem el 2022, no? Aquesta és una mica la qüestió. Però bueno, els reptes, a veure, aquí hi ha un tema que és un tema important, que és el tema pressupostari. Si nosaltres tinguéssim recursos importants i poguéssim fer inversions importants, doncs, bueno, podríem invertir en moltes coses. Podríem millorar els accessos, fer carrils bicicleta, podríem fer aparcaments, dissuasoris o bueno, més aviat a les afores del campus, podríem ordenar moltes coses. Llavors, no tenint aquesta possibilitat, perquè el pressupost de l'universitat, bueno, com a universitat pública, doncs depèn de les matrícules, però el més important és la subvenció que es ve de la Generalitat i està congelada des de fa temps i no hi ha previsió de que tiri endavant. Clar, nosaltres els reptes que hem de fer han de ser uns reptes que puguem assumir amb el pressupost que tinguem. Per exemple, el tema aquest que et comentava de l'APP, de l'aplicació, és un repte important per millorar l'increment de de transport col·lectiu, o sigui, de persones que venen amb diverses persones que comparteixen cotxe, per tant, de reduir cotxe privat, però això costa diners a la universitat, no? L'autobús intern, aquest que fem servir per traslladar les persones de la Renfe i també per traslladar persones internament, també és un servei important, però també l'està pagant la universitat. Ara, el tema de les bicicletes, si nosaltres doncs volem fomentar com ho estem fent, l'utilització de bicicletes, doncs clar, hauríem d'adequar carrils bicicleta, alguns estem fent, però alguns subvencionats, però podrien ser més, hauríem d'adequar aparcaments tancats de bicicletes. Ara estem també finançant el servei Bici UAB, que és un servei que també ofereix bicicletes de lloguer a baix preu perquè es pugui estimular la bicicleta. És a dir, el cotxe elèctric, per exemple, també estem incrementant els punts de recàrrega de cotxe elèctrics. Tot això és cap allà on nosaltres volem avançar per fer un campus doncs, diguéssim, més sostenible. No? La resta, però per això fan falta inversions, i aquestes són les que no arriben. La resta doncs, bueno, és tenir contactes amb les administracions per tal de que administracions i les empreses de transport, per tant, de que puguin ampliar doncs, la seva oferta de transport públic cap a la universitat. I això, doncs, esclar, també aquestes empreses de transport, per ampliar la seva oferta, doncs han de tenir, bueno, fan els seus càlculs i diuen, bueno, a mi em sortiria a compte fer un segon autobús que vingui doncs, de la ciutat X, no ho vull dir quina, perquè no sé si n'hi ha un o dos, fins aquí. Ells també han de fer els seus càlculs i també han de veure si li surt de compte. Al final, tot és un tema econòmic que si tinguessin més recursos doncs, podrien desenvolupar moltes més polítiques.
En general, però, i a través de la diagnosi que té l'Autònoma, considera que el campus està ben comunicat. Li dic perquè fa uns dies parlàvem amb Clau de Tertúlia aquí a la ràdio que tota la comunicació va centrada a Barcelona i que els vallesos tenen molt camí per recórrer. I clar, l'Autònoma està al Vallès Occidental, per tant, has de ple rovell de l'ou d'aquesta guerra que diem per aconseguir una millora d'infraestructures al Vallès. No sé què en pensen des del campus, si creuen que estan ben connectats.
Bé, sempre es pot millorar. O sigui, sí que estem ben connectats, però sempre és millorable. És veritat, una part important dels estudiants venen de Barcelona, però també hi ha una part molt important que ve del Vallès o que ve d'altres comarques, no? Fins i tot d'altres províncies. Per això, aquest fet d'estar ben connectat, per això nosaltres estem treballant estretament a través de la taula de mobilitat, que és un lloc on participa l'Autònoma i participen també l'administració pública, la Generalitat, la Renfe, bueno, i empreses de transport per intentar millorar aquesta accessibilitat. I amb això doncs s'està avançant, o sigui, s'avança a través d'aquesta taula de mobilitat, a la qual la idea doncs és que anar millorant cada cop més aquesta accessibilitat en el campus. De fet, quan nosaltres vàrem fer el pla de mobilitat, que és aquest pla que va des del 18 fins al 2024, un dels eixos doncs, era aquest, poder millorar l'accessibilitat. Per tant, poder que estigui més ben connectat, no només des de Barcelona, que hi ha una part important que ve, sinó també del territori que tenim més a prop, que és com el Vallès i els que estan al voltant.
Mm-hmm. Carles Gispert, vicerrector d'Economia i de Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, gràcies per haver-nos atès avui al programa.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, que tingui un bon dia.
Gràcies, igualment.